Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
Un cap de setmana més, el mal temps s'endú el protagonisme. Molta precaució, sobretot pel vent. En aquests moments, l'avís és taronja, les Pitiüses i a l'interior de Mallorca, amb ratxes que poden superar els 90 km per hora. A la resta de l'arxipèlag, l'avís és groc, tant per vent com per mala mar i també possibilitats de tempestes. Val a dir que, i ens ho contarà ara Dani Capó, el temps millorarà així com avanci la jornada. Serveis meteorològics. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui encara pendents de la possibilitat de tenir qualque ruixat més cap al nord de les illes, ruixats que encara podrien venir acompanyats de tempesta. En canvi, a mesura que avancin les hores, el sol s'ha d'acabar imposant arreu de l'arxipèlag. Al llarg del dematí veurem ja molt el sol a les Pitiüses i a punts de Mallorca i ja al capvespre també s'imposarà en el cas de Menorca. Això sí, tensió al vent, perquè avui tornarà a ser un dia bastant ventós, un dia en cops que poden superar els 80 o 90 km per hora i, per tant, també tornarem a tenir un temporal marítim destacable a les costes posades en aquest vent de mestral. També serà un vent més fresc, per tant, les temperatures seran més baixes. En el conjunt de les illes poden arribar a baixar al voltant de 4 o 5 graus respecte dels valors d'ahir. Per tant, avui, en conjunt, dia d'hivern.
Gràcies, Dani. Per cert, a causa del mal temps s'ha tancat el port de Formentera i, en tot cas, atenció també si s'ha d'agafar un vaixell a qualsevol altre indret perquè hi podria haver canvis en el servei. Titulars, el Banc d'Espanya parteix que el canvi climàtic pot fer caure fins a un 30% les reserves hoteleres a les Balears. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia, i diu també que la pèrdua de confort climàtic pot influir en les inversions en el sector.
El govern s'oposa a la regularització d'immigrants aprovada per la Moncloa.
L'executiu autonòmic reconeix que té poc marge davant la competència estatal i defensa que els immigrants que vulguin regularitzar la seva situació han de mostrar la voluntat d'aprendre el català entre d'altres requisits.
Ingressa a la presó de manera provisional l'home detingut per la Policia Nacional per maltractar i agredir sexualment a 5 dones a Palma.
Algunes de les víctimes varen manifestar que eren sotmeses químicament abans de ser agredides sexualment.
Les illes se sumen a les protestes contra els desnonaments iniciades aquesta setmana a més d'una desena de ciutats espanyoles.
A Mallorca, la manifestació impulsada per Stop Desnonament serà avui hora baixa i començarà a la plaça d'Espanya de Palma. A Menorca serà demà a proposta de la plataforma per un habitatge digne.
Maria Jesús Begur passarà a ser avui la batlessa de Ciutadella.
Substituirà l'actual batle el socialista Llorenç Ferrer. El relleu es va acordar en la moció de censura per fer fora el PP al capdavant del consistori.
I en els esports, Gaia Fortez, que han destacat un bon dia.
Bon dia. El davanter del Mallorca, Benet Morici, diu a IB3 que el club arriba tard als fitxatges. A una entrevista a IB3, el jugador kosovar diu que el Mallorca arriba tard al mercat, assegura que l'equip seguirà a primera divisió i reconeix que ha tingut ofertes per sortir. En ciclisme, avui se disputa el trofeu Andrats Mirador d'Escolomé a la Challenge si no hi ha canvis per mort del mal temps. I en bàsquet, el Fitbuy Palma va perdre la pista del Tizona Burgos per 80 a 76.
Són les 8 i 3 minuts. Ivan López, fas el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3.
Ara mateix hi ha vista taronja per forts vents a l'interior de Mallorca i a Eivissa i Formentera. L'avís és groc a la resta de Mallorca i tota Menorca. També hi ha avís groc per tempestes a tot l'arxipèlag i per mala mar.
Uns avisos que continuaran durant el dia d'avui en el cas de les Pitiüses i de l'interior de Mallorca, encara en taronja per ràfegues de vent que poden fregar els 90 km per hora. A Menorca, l'avís groc es mantindrà fins a les 7 de l'hora baixa.
Ens trobam en el darrer dia d'un mes de gener que ha estat molt inusual per les nombroses pluges. A l'altra cara de la moneda, l'estiu, on l'increment de les temperatures es pot traduir en una pèrdua de competitivitat. De fet, el Banc d'Espanya llança una advertència a les Illes Balears. El canvi climàtic determinarà el futur de les inversions turístiques. Si el confort climàtic, és a dir, l'indicador que mesura el benestar de les persones en relació amb factors com la temperatura o la humitat se'n ressent, les reserves hoteleres poden arribar a minvar un 30% de mitjana anual.
Segons el Banc d'Espanya, el clima ha esdevingut un factor determinant que no només influeix en les decisions dels turistes de venir o no venir a les Balears, sinó que també influeix en les decisions d'inversió a les illes. Segons l'economista Julián Cubero, del clúster d'economia del canvi climàtic del BBVA, el banc BBVA, la baixada del confort climàtic a les illes comença a ser preocupant.
Baleares es un caso en el cual los datos ya nos dicen que está evolucionando de un modo bastante acusado el deterioro del confort climático en la parte central del año, en los meses de verano. Y empeorando también un poquito, aunque es mejor, en la parte de otoño y de invierno. Ahí, de ahí la vulnerabilidad.
Cubero ha estat un dels participants en les jornades que el Banc d'Espanya ha organitzat a la Cambra de Comerç de Mallorca sobre canvi climàtic i turisme.
Unes jornades que també han posat de manifest que la remodelació del sector hoteler necessita accions reals, que segons els ponents no es poden ajornar més. És Laro González, de l'Institut Hidràulic Ambiental de la Universitat de Cantàbria.
El coste de adaptación es X, pero es que el coste de no actuar puede ser 2X. ¿Qué pasa? Que esto, como es en el futuro y es una probabilidad, pues es más fácil quedarse en el status quo y no hacer nada al respecto.
Aquest és un punt, el de la remodelació, en què coincideix també el president de la Cambra de Comerç de Mallorca, Eduardo Soriano, encara que demana més mitjans per fer-ho.
El que sí hi hauria d'haver, jo crec que és més firmes, més voluntat i més decisió en aplicar els mitjans, no? Perquè els he d'aplicar, però que de qualque manera deixen de parlar-ne d'oplir molt sa boca, de dir de tocar tots aquests punts per entrar en matèria i dur a bon terme tot el que s'ha de fer.
Part del sector hoteler, però, assegura que encara no es pot parlar d'una reducció significant del nombre de turistes que arriben a les illes els mesos de juliol i agost.
Jaume Orrac, que és el vicepresident de l'Associació Hotelera d'Alcúdia i Can Picafort, explica que de moment no minven les reserves en el pla de l'estiu. A més, diu que si hi ha augment de reserves als mesos de primavera o de tardor, es pot deure a un factor més econòmic que no ambiental.
A vegada, aquesta baixada de la temporada alta és molt, 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 molt lleu. Els mesos de temporada alta, juliol i agost, són mesos encara preponderants. Són els mesos que s'omplen més aviat, que se ven tot de manera preferent.
Tot i això, Orrac no amaga la seva preocupació pel que fa a la pèrdua progressiva de la superfície de les platges de Mallorca.
Les platges poden tornar més petites o que hi hagi menys metres de platja disponible. Per exemple, a la zona de Cala Millor ja fa anys que ho noten d'una manera clara. Ja s'està notant a la zona nord, especialment a Can Picafort i Plaça de Muro. Aquesta oferta que tenim de plaes i queda reduïda, és una atracció manco que podrem oferir.
Coincidint amb aquest context de canvi climàtic i turisme, l'entitat ecologista Gengop alerta que els temporals, com els dels darrers dies, poden fer desaparèixer algunes de les platges més emblemàtiques d'Eivissa.
D'aquí a l'any 2050, segons els estudis de l'entitat, es podrien haver perdut 10 metres de platges. Les platges de Set Salines i la de Talamanca són dues de les més vulnerables. El tècnic de l'àrea marina de l'entitat ecologista del Gengop, Xisco Sobrado, alerta que els temporals seran cada vegada més destructius per mort del canvi climàtic.
Cada vegada tindrem tempestes amb més capacitat destructiva, no? I tot és degut a la quema de combustibles fòssils, no? Que això augmenta la temperatura de l'atmosfera i accelera els processos, no?
La pèrdua de superfície de les platges afecta totes les Balears. A Mallorca, un tram del litoral més afectat per aquest fenomen és la zona de Cala Millor. Al temporal se n'ha enduit una part important de l'arenal.
Centenars de metres del que fins ara era un arenal ara estan totalment coberts de roques. Una situació que, diuen els veïnats, no és la primera vegada que es produeix. Això sí, afirmen que fa anys que no veien la platja tan malament.
Ja per mi ha perdut almenys 2 metres. S'ha ficat ja la malla.
Oh, no. Havia roca dentro de l'agua, però per fora no. No té nada que ver.
Ahora se ve que está, ha sacado muchas piedras, pero bueno, no suele pasar mucho. Yo lo he visto una vez y llevo 40 años aquí.
Aquesta situació al Llevant de Mallorca preocupa especialment el sector turístic i també els treballadors de la zona, ja que la platja, que la millor és el principal reclam turístic d'aquest enclavament. Joan Mestre és el president del Consorci.
Hi ha part, una part gran de la platja que està totalment en pedres, molta pedra, molta pedra, i s'ha enduit molta arena. Ja aquesta part que està tan mal, ho teníem ja, que l'any passat s'havia regenerat una miqueta, i hi ha preocupació en el sector hoteler i el sector del comerç de Cala Millor per el tema de la platja.
8 i 10 minuts, el Partit Popular i el Govern continuen manifestant el seu desacord per la regularització d'immigrants aprovada per la Moncloa. El PP ha registrat una proposició no de llei al Parlament per manifestar el seu rebuig a la regularització i l'executiu adverteix que utilitzarà totes les vies legals per frenar-la.
Així, això, tot i que el conseller Portaveu ha reconegut que té poc marge perquè es tracta de competències exclusivament estatals.
Va ser difícil que podamos alegar conflicto competencial entre la comunidad autónoma y el Estado. Esto es cierto. Pero también es cierto que utilizar el camino más corto en este sentido por parte del señor Sánchez le podría costar un susto.
Costa troba que l'executiu central regala la residència als migrants i creu que s'haurien d'establir més requisits en funció del territori, com per exemple que els nouvinguts s'aprenguin català.
Aquí tenim, i ho dic clarament, una llengua pròpia. I els que vulguin obtenir la residència legal a Espanya i en aquesta comunitat autònoma, en aquesta regió en concret, han de mostrar la voluntat de conèixer la nostra llengua pròpia.
Escoltades les paraules del popular Costa, Rosario Sánchez ha insistit que pel PSIP la llengua ha de ser un element integrador, però sospita que en aquest cas podria ser per posar traves a la regularització de migrants.
Jo el que em sorprèn, no em sorprèn, però em fa mal, del Partit Popular, és que des que governa tan a prop i tan de la mà de Vox, comença a tenir i té actituds absolutament racistes i absolutament en contra dels interessos dels que vivim aquí a les Illes Balears i d'altres veus d'empresaris, d'altres col·lectius, negant-se i negant drets a persones que estan aportant en aquest territori.
El delegat del govern de l'Estat a les Illes, Alfonso Rodríguez, manté que la regularització extraordinària d'immigrants serà positiva, que ajudarà a treure aquestes persones de l'economia submergida i també evitarà l'explotació laboral. El representant de Pedro Sánchez a la comunitat ha demanat al PP empatia i coherència en el discurs.
Yo creo que es una postura absolutamente insolidaria y de falta de empatía. Lo que está haciendo el Partido Popular en general, que se desdice además de lo que había marcado como una senda al aceptar la iniciativa legislativa popular hace prácticamente 2 años.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha emès aquest divendres vespre un vídeo en anglès en què justifica la regularització de població migrant.
Yes, my country has offered a path to regulate 500,000 undocumented migrants. Half a million people we live with.
Es pregunta Sánchez, en al·lusió als que qualifiquen la mesura de radical, quan ha estat el reconeixement de drets un fet radical i defensa que la població beneficiada ja estava a Espanya fent part de la construcció social i econòmica del país com uns espanyols més.
Seguim en clau política. La setmana que ve comença el nou període de sessions. Aquest 2026 el govern no té pressupostos nous, té prorrogats els de l'any passat, que és un fet que no preocupa l'executiu, però que fa que sigui encara més important la tasca parlamentària en què confia tenir el suport de vots per tirar endavant la part legislativa. Els socialistes en són conscients de tot plegat i per això aquest divendres han posat la maquinària en marxa al Parlament. Ho han fet amb una de les qüestions que centrarà en la confrontació política dels propers mesos, que és el finançament autonòmic.
El Partit Socialista fa aquest acte perquè troba que això és el que hauria de fer el govern de Provenç i no ho fa, concretament reunir-se amb entitats econòmiques i experts sobre la matèria per prendre el pols del que troben que hauria de tenir la contraproposta balear a la reforma de finançament plantejada pel Ministeri d'Hisenda. L'acte l'ha presidit la número 2 del partit, Rosario Sánchez, també hi ha estat present qui va negociar l'actual model de finançament ja caducat, parlant de Carles Manera i l'expert en la matèria, el catedràtic menorquí Guillem López Casas Noves. Tots defensaren i defensen que la reforma hauria de contemplar el principi d'ordinalitat, no perdre posicions en el rànquing de la riquesa autonòmica una vegada s'hagi aportat a la resta de comunitats autònomes. Sánchez justifica que la proposta de Montero de moment no consagri, diu, aquest principi.
Conclusió, que trob que estan més a prop del nostre ideal i que estan més en fora d'aquelles amenaces que podien perjudicar les Illes Balears. Per tant, estem en un bon camí i crec que hem de continuar fent feina en aquest camí.
I afegeix Rosario Sánchez, actual secretari d'Estat de Turisme, el que faria si fos consellera.
Si fossin nosaltres els que estiguessin en el govern de les Illes Balears, jo ara estaria asseguda davant del govern d'Espanya per continuar millorant aquest sistema de finançament amb la garantia de que fet passes cap endavant.
Val a dir que recordem el vicepresident econòmic Toni Costa a la sortida del Consell de Política Fiscal i Financera fa dues setmanes va assegurar que estava disposat a anar a parlar amb la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, per negociar millores per a les Balears. Quan el cridàs sobre la pròrroga dels pressupostos, el portaveu del govern subratlla que en cap cas hi ha un bloqueig parlamentari.
Nuestro socio preferente es Vox. Y vamos a negociar con Vox las enmiendas que Vox quiera presentar al proyecto de ley y las enmiendas que quiera presentar el Grupo Parlamentario Popular. Pues algún, puede haber recomendaciones del govern, ¿vale?, a este proyecto de ley. Y nosotros lo que vamos a hacer, reitero, es negociar con Vox.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
En clau de successos i tribunals, l'home detingut per la Policia Nacional per maltractar i agredir sexualment 5 dones a Palma ha ingressat a la presó de manera provisional. Algunes de les víctimes varen manifestar que eren sotmeses químicament abans d'agredir-les sexualment.
A més, el processat va fer fotografies, va fotografiar en caràcter sexual el manco una de les dones afectades, una de les víctimes, quan era menor d'edat, amb qui el presumpte autor hauria més mantingut en relacions sexuals. La investigació es va iniciar setmanes enrere, després de la denúncia de dues de les dones. La primera va explicar que l'home l'havia sotmès sexualment mitjançant productes químics. Anys enrere, l'altre havia mantingut una relació sentimental amb ell en el passat i la va maltractar psicològicament, va dir. Ells es varen explicar que hi havia tres dones més que també volien denunciar.
Els agents les varen contactar i varen relatar que en diverses ocasions s'havien despertat en el llit de l'agressor sense roba i en cops i sense recordar que havia passat les hores anteriors.
Les dones varen aportar fotografies, també converses que reforçarien les seves denúncies. L'home va ser arrestat i l'autoritat judicial, com hem explicat al començament, va decretar presó provisional per ell.
I el govern es personarà com a acusació popular en el cas de l'assassinat masclista de febrer de l'any passat a Palma i també en el cas de la greu agressió masclista de desembre a Costitx.
Serà l'advocacia de la comunitat autònoma que exercirà l'acusació popular en ambdós casos amb l'objectiu d'esclarir els fets i per la defensa dels drets de les víctimes. L'assassinat de Palma s'ha investigat com a violència masclista gairebé un any després de trobar morta la dona, ja que en un primer moment es va pensar que podria ser una intoxicació, una sobredosis per droga. La supervivent de Costitx va ser apunyalada per la seva exparella, de la qual tenia un ordre d'allunyament.
L'Audiència Provincial ha condemnat a 7 anys de presó l'acusat de matar un lladre que va entrar a robar marihuana a la seva finca d'Inca l'any 2020.
El president del Tribunal del Jurat també ha sentenciat el propietari de la finca a pagar una indemnització de més de 157.000 euros com a l'autor del delicte d'homicidi. La fiscalia reclamava per ell 6 anys de presó, tot i que inicialment interessava que en fossin 15. En la seva sentència, el jutge argumenta que, per mort de la por que diu que va sentir l'home, s'ha d'imposar una pena d'un tram inferior. Al final, complirà 7 anys de presó.
El difunt l'acompanyava amb 3 lladres més, que han estat condemnats a un any de presó cada un. La sentència arriba una setmana després que un jurat popular considerés que els 4 delinqüents eren culpables dels respectius delictes que se'ls imputava.
Recordem que els fets van succeir el 24 de setembre del 2020, quan 4 persones varen entrar en una finca d'Inca amb la intenció de robar plantes de marihuana. 3 varen quedar a l'exterior per vigilar mentre que l'altre, el difunt, entrava a l'immoble.
Vuit i dinou minuts, els preus es moderen 5 dècimes al gener i arrenquen l'any en el 2,4%, segons les dades de l'INE. És la taxa de l'IPC més baixa d'ençà del mes de juny, causada per la frenada dels preus de la llum i de la benzina.
Amb aquest descens de 5 dècimes en el primer mes de l'any, l'IPC interanual encadena 3 mesos consecutius de baixades després que a l'octubre tocàs sostre amb un 3,1%. De pujada al més alt en 16 mesos. L'evolució d'aquest primer mes es deu a la baixada de preus de carburants i lubricants per a vehicles personals enfront de l'increment del gener de fa un any. També el cost de l'electricitat, que tot i que enguany puja o fa un ritme menor que fa 12 mesos.
El cert, però, és que a l'hora d'omplir el cistell de la compra, aquesta baixada de preus, diuen els ciutadans, no s'acaba de notar.
perquè les despeses s'acumulen un mes de gener que per a alguns consumidors s'ha fet costa amunt.
Está de enero, de febrero y de marzo y de todo el año.
A mí no me salen las cuentas, ni este ni ninguno.
Amb el sou acabat de cobrar, molts pensen que no els retrà.
No llegaremos ni a fin de mes.
S'ha cobrat, però enero es enero.
I quant als carburants, baixen de preu, però la percepció al carrer continua sent la mateixa. No tenim aquesta declaració. En qualsevol cas, queda clar que la població en general veu que el cost de vida és molt accelerat.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha defensat la pujada del salari mínim interprofessional firmat amb UGT i Comissions Obreres, tot i la falta de suport de les patronals COE i CEPIME. Ha dit Yolanda Díaz que en la pujada del 3,1% fins als 1.221 euros al mes ja no es pot parlar d'un salari de subsistència. Els sindicats s'hi mostren satisfets, però amb matisos.
Per exemple, el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, creu que encara s'estan fora d'aconseguir que el salari mínim arribi al 60% del salari mitjà a Espanya. Un camí llarg, diu, que també destaca el seu homòleg a Comissions Obreres, Unai Sordo, qui recorda que, tot i les pujades salarials, l'elevat cost de la vida i els preus de l'habitatge impedeixen als treballadors arribar a final de mes.
Los salarios medios en España pueden subir por encima incluso del 5%. Pero si eso se va a pagar hipotecas abusivas o alquileres abusivos, o a pagar servicios públicos que las administraciones no dan de forma conveniente, y particularmente las autonómicas, estamos echando agua en el mar. Y este es el gran problema que tiene ahora mismo nuestro país. Por eso hemos ido a una propuesta muy ambiciosa en materia de planteamiento de subida salarial.
La ministra Yolanda Díaz diu que recull aquestes impressions, però el dia després de firmar l'acord ha destacat sobretot els beneficis del pacte. Diu que arribant als 1.221 euros al mes en 14 pagues i sense tributar ja no es pot parlar d'un salari mínim com un salari de subsistència.
La patronal, como tantas otras veces, no ha aceptado el acuerdo. Pero no vamos a permitir juegos de trileros. Las subidas del salario mínimo son para todo el mundo. No vamos a permitir que lo enmascaren con complementos que ya existen y que las personas trabajadoras tenéis derecho a recibirlos.
Aquesta pujada del 3,1% del salari mínim interprofessional es cobrarà amb efecte retroactiu, comptant a partir del dia 1 de gener. La intenció és que s'aprovi en el Consell de Ministres com més aviat millor.
I en aquest context, l'habitatge, ja ho sabeu, és la despesa principal per a molts ciutadans, inassumible per als col·lectius vulnerables que aquesta setmana han vist com es derogava una de les mesures de l'escut social que els protegeix, la moratòria de desnonaments. I doncs, aquest divendres, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha censurat a PP, Vots i Junts, va votar dimarts en contra del decret òmnibus que incloia la pròrroga d'aquesta iniciativa i els demana que no equiparin pobresa amb delinqüència i que no temoreixin la població.
Els tres partits, juntament amb Unió del Poble Navarrès, van tombar, a més de la moratòria de desnonaments, la prohibició de tallar l'aigua, la llum i el gas a les persones vulnerables, a banda de la revaloració, de la revalorització, volem dir, de les pensions. Tres dies després de la votació fallida, la ministra Isabel Rodríguez ha criticat aquestes formacions per mentir, ha dit, equiparant pobresa amb delinqüència i els ha demanat empatia i que no espantin la població.
Pero el día de mañana, señorías, podemos ser cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, yo misma. Fallecimiento de un familiar, la pérdida de un puesto de trabajo, el nacimiento de un hijo con una alta discapacidad que nos impida trabajar y vernos abocados a esa situación.
Declaracions de la ministra en la compareixença al Congrés per explicar els objectius de la nova empresa d'habitatge i Sol Casa 47, que licitarà aquest trimestre la construcció de 2.800 habitatges socials.
L'entitat traurà cada trimestre lots nous que s'aniran publicant un portal habilitat. Els contractes de lloguer que es firmin amb l'organisme tindran una durada de fins a 75 anys i el preu es farà segons criteris assequibles.
El precio se va a fijar en base a criterios de asequibilidad y tendrá tope por cada una de las comunidades autónomas, porque por primera vez en políticas públicas en nuestro país el precio que se va a pagar por el alquiler se fija sobre la base de lo que puede pagar la ciudadanía, no sobre la base de lo que nos cuesta construirlo.
La ministra portaveu Isabel Rodríguez ha destacat l'esforç en paraules seves que es fa contra el lloguer turístic il·legal amb la retirada fins ara de diverses plataformes de publicació de fins a 88.000 habitatges que es destinaven a dit a aquesta activitat.
Retrets de la ministra i mobilització ciutadana per la caiguda de l'escut social. Mallorca s'afegeix a les protestes contra els desnonaments iniciades aquesta setmana a més d'una desena de ciutats del país amb una manifestació convocada avui a Hora Baixa, a Palma. La marxa arrencarà de la plaça d'Espanya i finalitzarà davant de la seu de Vots.
La convocatòria impulsada per la plataforma Stop Desnonaments Mallorca preveu denunciar que la votació conjunta del Partit Popular, Vox i Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats ha obert la porta, diuen, al desnonament de prop de 60.000 famílies. Els convocants exigeixen la pròrroga forçosa de tots els contractes de lloguer, la recuperació i millora de la moratòria de desnonaments i la garantia de subministraments bàsics.
Les mobilitzacions tindran continuïtat demà diumenge a Menorca. Txell Camarasa.
La plataforma Menorca per un habitatge digne convoca concentracions davant les seus del Partit Popular per protestar contra els retrocessos socials i per defensar també el dret a un habitatge digne. Aquesta setmana, PP, Vox i Junts per Catalunya han tombat al Congrés la llei Òmnibus, que pretenia prorrogar, entre d'altres, la prohibició de desnonar, tallar els serveis bàsics a les persones vulnerables o augmentar les pensions. El col·lectiu lamenta que la situació a Menorca és cada vegada més complicada, la qual cosa expulsa, diuen, els ciutadans. Iolanda és portaveu de la plataforma Menorca per un habitatge digne.
A Menorca aquesta situació resulta especialment preocupant. A les retallades i desprotecció social se suma una greu emergència residencial. Lloguers inassumibles, escasseat d'habitatge residencial, expulsió de veïnes i veïns, precarització de la joventut i les famílies treballadores i una creixent desigualtat que amenaça la cohesió social de la nostra illa.
Sota el lema "Si ens volen fora, ens tindran al davant", han convocat davant la seu del PP de Ciutadella, també de Mahó, aquest diumenge a les 12 del migdia.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
I abans d'arribar a les 8 i mitja, són ara les 8 i 27, anem amb la informació estatal internacional. Darrera hora del temporal que afecta la península i hores d'ara manté afectades 88 carreteres, totes de la xarxa secundària, i 14 de les quals estan tallades per neu i 30 per inundacions.
D'acord amb les dades facilitades per la DGT, les zones més afectades continuen sent Aragó, especialment la província d'Osca, també Astúries, Castella i Lleó, Extremadura, Navarra, la Comunitat de Madrid i les províncies andaluses d'Almeria i Granada, justament Andalusia. Cristin i Josef, aquestes dues tempestes, aquestes dues borrasques, han deixat ja més de 4.000 incidències.
L'empresària Carmen Pano ha comparegut a l'Audiència Nacional i contradiu el que declararà el dijous Víctor Daldama en el cas Hidrocarburs.
Pano, investigada en el cas, reitera que va lliurar un total de 90.000 euros a la seu del Partit Socialista i que ho va fer en dues entregues i per ordre del comissionista Víctor Daldama, que va negar, recordem, haver fet aquestes gestions per a l'empresa d'hidrocarburs Villafuel, i va assenyalar la societat de la filla de Pano.
I en internacional, reaccions a l'anunci aquest divendres de la presidenta interina de Venezuela d'una amnistia general que alliberaria de la presó prop de 700 opositors al règim. Anunci interpretat amb la mà dels Estats Units darrere fons.
Justament, la líder opositora Maria Corina Machado ha manifestat ja que encara que la mesura no hagi estat celebrada per la població veneçolana, suposa, diu, una passa irreversible i imparable cap a la democràcia i la reconciliació al país. Tot això després que Delcy Rodríguez, com dèiem, ha encarregat aquest divendres a la Comissió de Revolució Judicial la presentació de la llei d'amnistia davant l'Assemblea Nacional Venezolana, la qual ha demanat, per cert, màxima col·laboració.
I ha estat detingut l'expresentador de la CNN, Don Lemon, després de cobrir a Minneapolis les protestes contra la política migratòria de Donald Trump.
Lemon va retransmetre en directe a principis de mes una manifestació que va interrompre un ofici religiós a Saint Paul, a Minnesota, en protesta contra l'ofensiva migratòria de Trump i contra les actuacions del Servei d'Immigració i Control de Duanes. L'acusa d'obstaculitzar l'accés a un lloc de culte. El seu missatge assegura, però, que la detenció és un atac sense precedents contra les llibertats i que atempta contra la primera esmena que empara la feina dels periodistes.
A les 8:30 repassam ara els principals titulars. Avís taronja per vent de fins a 90 km per hora a les Pitiüses i a l'interior de Mallorca.
A la resta de l'arxipèlag l'avís és groc, tant per vent com per mala mai, possibilitat també de tempesta. El port de Formentera està tancat i a la resta de la costa balear hi pot haver igualment alteracions en els trajectes marítims previts.
El Banc d'Espanya adverteix que el canvi climàtic pot fer caure fins a un 30% les reserves hoteleres a les Balears.
La pèrdua de confort climàtic, diu també, pot influir en les inversions en el sector.
El govern s'oposa a la regularització d'immigrants aprovada per la Moncloa.
L'executiu autonòmic, que reconeix que té poc marge pel fet de ser una competència aquesta estatal, defensa que els immigrants que vulguin regularitzar la seva situació han demostrat, diu, la voluntat d'aprendre el català, entre d'altres requisits.
I ingressa a la presó de manera provisional l'home detingut per la Policia Nacional per maltractar i agredir sexualment 5 dones a Palma.
Algunes de les víctimes varen manifestar que varen ser sotmeses la seva voluntat, sotmesa químicament abans de ser agredides sexualment.
Les Illes se sumen a les protestes contra els desnonaments iniciades aquesta setmana en més d'una desena de ciutats espanyoles.
A Mallorca, la manifestació impulsada per Stop Desnonament serà avui hora baixa i començarà a la plaça d'Espanya de Palma, i a Menorca serà demà a proposta de la plataforma per un habitatge digne.
Maria Jesús Begur passarà a ser avui la batlessa de Ciutadella.
Substituirà l'actual batlle el socialista Llorenç Ferrer. El relleu es va acordar, recordem, en la moció de censura que varen fer els dos partits per fer fora el PP al capdavant del consistori ciutadellenc.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Moment també ara pel resum de premsa. Diari de Menorca diu: indignació empresarial per la moratòria de Mahó que impedeix més piscines. Els empresaris posen el focus en el malbaratament, diuen, d'aigua a la xarxa municipal i els jardins, i acusen el PSOE i ara Mahó, partits en aliança al plenari municipal, de dur a terme una mesura, diu, propagandística.
La portada del Diari de Menorca la completa una altra informació en clau de política municipal maonesa. Mahó pujarà l'import de béns immobles a les cases buides per incentivar el lloguer, diu. L'Ajuntament maonès anuncia un canvi en l'ordenança per a incluir penalitzacions als propietaris a l'empara de la llei d'habitatge.
A les Pitiüses, i en digital, en aquest cas pel Formentera avui, diu: el Consell Formenterenc amplia el termini participatiu del Formentera Eco fins al 3 de febrer per garantir, exposa, la igualtat d'oportunitats. El periòdico d'Ibiza, el titular és també de política local. El Consell d'Eivissa inicia una ronda de contactes per prioritzar habitatges per a residents.
Diu que l'equip de govern del PP impulsa una sèrie de trobades per a cercar la fórmula que defineixi la millor manera de prioritzar això, que els nous habitatges que es construeixin siguin per a eivissencs amb un temps mínim de residència, i llegim. Per cert, que en l'edició digital, el periòdico mateix obri amb declaracions del periodista i escriptor Jorge Dioni amb motiu d'una conferència sobre el problema de l'habitatge aquest divendres al Col·legi d'Arquitectes a Eivissa. Espanya està per la meitat, si parlem de la pujada del preu de l'habitatge. Europa ha dit que les xifres d'Hongria o els països bàltics són brutals.
El Diari, el titular, per la regularització d'immigrants, que es diu compta amb el recolzament empresarial a Eivissa. I et cita la PIMEF, l'Associació Espanyola de Directors d'Hotels, i la Federació Hotelera, no de les Pitiüses, sinó de Mallorca. La patronal hotelera Pitiüses posa el subtítol: es desmarca perquè no els afecta de cap manera, diuen.
I tant en un cas com en l'altre, tant en el periòdico d'Eivissa com en el Diari, foto de portada de l'acte de col·locació de la primera pedra de l'esperat circuit de motocross que s'ha de fer a Sa Coma, primera passa per donar vida a l'ansiat parc motor, i més oportunista titular, el parc motor es posa a rodar. Llegim respectivament en dos diaris sobre dues fotos que coincideixen en el lloc, però no amb els protagonistes. Són, en un cas i un altre, dos motoristes joves diferents, però que estan fent el mateix amb una pala tirant terra sobre el forat en què s'ha col·locat aquesta primera pedra del futur circuit de Sa Coma.
I actualitat de la premsa a Mallorca, tant l'Última Hora com el Diari de Mallorca obrin amb les reaccions del govern per boca del portaveu Antoni Costa, qui hem escoltat fa uns minuts a l'informatiu, sobre la regularització d'immigrants per part del govern de Pedro Sánchez.
El govern reclama que els immigrants que vulguin la residència s'integrin, llegim. I més concret, a l'altre diari, el govern reivindica que els migrants aprenguin català per regularitzar-se. Titulars d'Última Hora i Diari de Mallorca, respectivament, i en qualsevol cas, en subtítol del diari del grup Serra, llegim que el PP insisteix que la decisió és un regal que perjudica els ciutadans de les Balears i cerca com frenar-la.
La fotografia d'Última Hora, feta des d'un dron, ben amunt, sobre la plaça Major de Palma, mostra la paraula Pau, confegida per desenes d'alumnes que s'hi han concentrat aquest divendres amb motiu d'un dels actes del dia escolar contra la violència.
En canvi, el Diari de Mallorca, la foto és de la manifestació dels veïnats del barri de l'antiga presó de Palma, on viuen un centenar de persones en condicions precàries i que d'un temps sencer s'ha convertit també en un problema pel benestar d'altres residents a la zona. Casca Piscol exigeix seguretat, diu el títol.
Fem ara un cop d'ull a les edicions de Fora de les Illes. El Mundo obri amb aquesta dada estreta d'una enquesta encarregada pel diari mateix. Diu, el 40% dels espanyols ja no confia en la seguretat de l'alta velocitat ferroviària. També que més de la meitat assenyala la pública DIF com a responsable de l'accident d'Adamuz i el 85% creu que la vaga de maquinistes està justificada.
També l'ABC insisteix en la qüestió de la seguretat ferroviària. Diu, tècnics del Ministeri advertiren del risc de descarrilament a Adamuz. Es refereix també a una alerta sobre la possible deficiència en l'execució de les soldadures que provocaria el trencament del carril. I més en clau catalana, La Vanguardia assenyala que només el 35% de la inversió prevista a la xarxa de trens de Catalunya s'executa. Finalment, pel País, la notícia de portada és l'amnistia general per a presos polítics anunciada a Veneçuela.
8 i 36, arriben els esports.
Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
Bon dia. El davanter del Mallorca, Vedat Muriqi, ha estat protagonista a IB3 a les darreres hores i ha parlat un poc de tot, de la situació de l'equip, de la seva particular i del mercat de fitxatges, i el kosovar no té pèls a la llengua. El jugador mallorquinista, que avui compleix 5 anys a l'illa i que ha estat elegit per la Liga, jugador del mes de gener, ha reconegut que l'equip necessita reforços i que ja arriba tard al mercat.
Els esforços necessitamos y lo veo sí o sí y más. Una cosa más, lo veo que vamos muy tarde, teníamos que traer antes jugadores.
Col·lectivament, el kosovar diu que està segur de la permanència de l'equip a primera divisió.
No tengo ninguna duda que el Mallorca va a quedar en la primera, porque tenemos bastante cualidad, respeto para los otros equipos. No digo que no, por favor, no me coges mal, pero no quiero faltar respeto para otros equipos, pero tenemos mucha más calidad que otros rivales que estamos por ahí. Entonces, no tengo ninguna duda, pero sí que es cierto que si estás en zona de descenso, y semana parece muy larga, entonces tienes que jugar antes posible para ganar y salir de ahí.
Personalmente, el jugador asegura que de momento no se va.
Tuve ofertas bastante buenas personalmente y también para el club, pero el club ha decidido en ese momento no dejar su delantero, pues me parece normal porque lleva 14 goles en la primera vuelta de la Liga y claro, ellos también pensando, aunque sea la oferta buena para el club, pensando que lo importante es quedar en la Liga, ¿no? Y han decidido no, pues me confirmaron que no me quieren vender.
Tot i això, Muriqi deixa una porta oberta a una sortida si arriba a l'estiu una bona operació econòmica per al club.
Tampoco tenía ganas de irme y más en enero, pues lo importante es ahora mismo que Mallorca quede en la primera y pues en el verano, si llega alguna oferta así grande para el club que le puedo ayudar el club, sigo diciendo que está en manos del club de Alfonso, del presidente, de Pablo Ortiz, pues que le decidan ellos si si va a salvar el club con ese ingreso es lo que voy a traer yo, entonces nada, despedimos y ya.
Pel que fa a la seva temporada, amb 14 gols a manca encara de 17 partits, diu que no se veu pichichi de la Liga.
Impossible ganar de ser el pichichi de la Liga, más en este año, porque ni lo veo como rival a Kylian Mbappé, porque es de otro mundo. Entonces, para mí, yo quedarme en la lista de pichichi segundo, pues para mí sería ganador. Pues yo lo celebraría, la verdad, como si fuera ganador.
Finalmente, el golejador del Mallorca diu que la salvación es un objetivo de todos.
Yo creo que tenemos que trabajar mucho más, tenemos que ser mucho más unidos con afición, con la directiva y todo. Y luego la directiva está haciendo su trabajo, entonces está intentando fichar jugadores que necesitamos. El entrenador lo que tiene en su mano esa plantilla ahora mismo, pues está intentando sacar 100% a cada uno de nosotros. Y así poco a poco yo lo veo luz al final.
A la Lliga, ahir va començar la jornada 22 amb el partit Espanyol-Alavés, amb el resultat d'1-2 a favor de l'Alavés. Avui se juguen 4 partits, Oviedo-Girona, Osasuna-Villarreal, Levante-Atlètic de Madrid i Elx-Barça. A Primera Federació, Miguel Álvarez, entrenador de l'Uda Eivissa, rep demà a Can Mises l'Atlètic madrileny. Sentim el tècnic parlant del rival.
És un equip que està a un nivell molt top. Por eso está donde está y tiene mucho potencial. Tiene la base prácticamente del año pasado y se ha reforzado muy bien este año y están haciendo las cosas muy bien. Es un equipo además que tiene muy buenos muchos registros, por eso es el equipo más goleador de la categoría.
A l'Auda Eivissa hi ha dues baixes, Ernesto, que surt del club, i Gleiser, que se'n va cedit a l'Arenas Club. D'altra banda, Segona Federació, l'Atlètic Balears jugarà demà al camp del Castelló B. Parla del partit l'entrenador blanquiblau Luis Blanco.
Muy exigente por el nivel de... y por el perfil de jugador del Castellón, donde tendremos que controlar o llevar, o mejor dicho, intentar llevar muy bien el tempo del partido y competir mucho, dar un ritmo alto porque ellos sí que no, ahí sí que nos van a exigir.
Afegim que l'Atlètic Balears ha fitxat el central dretà de 21 anys, Hugo Anglada, procedent del Girona, que va jugar a segona amb l'Osca i que aquesta temporada estava jugant a Segona Federació amb el Barbastro. Aquest cap de setmana, recordam, l'Andratx visitarà l'Espanyol B i el Poblense el camp de, precisament, el Barbastro. El derbi de la jornada enfrontarà Porreres i Societat Esportiva Eivissa, tot tres a partir de les 12 del migdia de demà diumenge. I acabam el futbol amb la notícia de que l'entrenador Albert Riera, exfutbolista del Mallorca, deixa el Celje d'Eslovènia i fitxa per l'Eintracht de Frankfurt com a nou tècnic de l'equip alemany. En ciclisme, avui se disputarà el trofeu Andratx Mirador d'Escolomé amb 149 quilòmetres, sempre que no hi hagi problemes amb el temps. Ahir, entre Salva i Santuari de Lluc, la victòria va ser per Renko Evenepoel, seguit de Morgado i Scaroni. Enric Mas ha tornat a sortir a l'etapa d'ahir i encara sent que li falta ritme.
Me falta ritme, però la veritat és que he disfrutat. Es conèixer totes les carreteres per aquí on has entrenat de petit, pues és un plus i la veritat és que he disfrutat.
L'artenenc diu que està progressant, fa una petita valoració i té clar l'objectiu de l'any, tornar a ser Enric Mas, el sentim.
Sí, cada dia anant progressant. Ahir és superdiferent avui, simplement és ficar-me en carrera, que, bueno, per nosaltres és superimportant, és aquest feeling i poc a poc el aniré agafant. Content, ja t'ho dic, disfrut. Així que content. Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
Finalment, el corredor mallorquí va dir ahir a l'arribada al Santuari de Lluc que avui ja no sortiria a la carretera.
No, ara ja no. Ja els vaig enganar d'ahir cap avui, ara ja no els puc enganar més perquè ja me trauran de fora.
Demà, la darrera jornada de la Challenge amb el trofeu Palma en 158 quilòmetres amb sortida a Marratxí i arribada al Passeig Marítim de Palma. I anem amb el bàsquet. El Fibui Palma perd a Burgos davant el Tizona per 80-76. Sentim el tècnic Pablo Cano, que lamenta el repartiment de faltes en el partit.
Nuestro nivel de creación en ataque estuvo totalmente limitado. Plantear una fisicalidad en la cual creo que nosotros no fuimos lo suficientemente inteligente para usar eso en orden de sacar faltas. Este equipo, o sea, este partido perfectamente podría haber terminado con mucha más cantidad de faltas, nosotros yendo mucho más a la línea, y no fuimos inteligentes para ponernos duro y sacar ventaja de esa situación.
El Palmer Bàsquet, recordam, jugarà demà a les 5 i mitja a Son Moix contra el Zamora i l'Estia Menorca té jornada de descans. Pel que fa a la Lliga Challenge, l'Azul Marino rebrà avui a les 7 del vespre la Laguna i en vòlei el Connecta Balear Manacor visita la pista també de la Laguna Tenerife. En tenis, ja tenim final de l'Obert d'Austràlia. La jugaran Carlos Alcaraz i Novak Djokovic. Alcaraz va superar a un partit èpic l'alemany Zverev. Sentim el tenista murcià.
El tenis és un deporte a veces que son por detalles, a veces es muy cruel, a veces es maravilloso y por un punto, un detalle, un momento puede cambiar la dinámica del partido por completo, ¿no? Contento de poder estar en mi primera final de aquí a Australia, el darme la oportunidad de pelear por el título. Ahora mismo vamos a intentar hacer todo lo que esté en nuestra mano para recuperar bien, para estar en plena forma o lo mejor que podamos para el domingo.
Per la seva part, a un partit també a 5 sets, el veterà Novak Djokovic va superar el número 1 del món, Jack Sinner. I acabam amb el Dia Escolar de la Pau i la No Violència, que se va celebrar el dia d'ahir, amb destacada participació dels dos clubs més representatius de Palma, el Mallorca i l'Illes Balears Palma Futsal. El Mallorca va reunir a Son Moix 3.500 escolars de primària i ESO de centres educatius de Palma. Per la seva part, la Palma Futsal va concentrar 1.200 escolars a un acte celebrat a la Misericòrdia amb joves d'11 centres educatius de l'illa. Fins aquí l'actualitat esportiva.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio. El tango, la copla i l'emoció més profunda arriben a Inca amb Martirio i el sur del tango. La veu inconfusible de Martirio ens convida a un viatge musical entre Argentina i Espanya amb tangos que van de Gardel a Piazzolla, acompanyada de bandoneó, violí i piano. Divendres 31 de gener a les 7 del vespre a la sala principal. Entrades ja a la venda. Viu el tango com mai abans. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Vetres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Vuit i 47 minuts, seguim amb l'informatiu matí amb més notícies. La Direcció de Serveis Ferroviaris de Mallorca i el Comitè d'Empresa han assolit aquest divendres un primer acord en matèria de seguretat ferroviària i es tornaran a reunir dimarts que ve. Les negociacions avancen, però l'acord final encara és molt verd. De moment, només s'han posat d'acord en 15 de les 48 reclamacions en matèria de seguretat que plantegen els treballadors. Unes mesures que són el requisit per aturar de forma definitiva les mobilitzacions.
El gerent de serveis ferroviaris, José Ramón Horta, assegura que les negociacions van pel bon camí.
La empresa no está poniendo ningún tipo de cortapisas a las peticiones de los trabajadores, siempre que estén dentro de una lógica y de una solvencia técnica. Que los primeros interesados en la seguridad es la empresa Serveis Ferroviaris.
Per la seva banda, el president del comitè d'empresa, Ricardo Mas, valora positivament l'avanç, tot i lamentar que encara no s'ha abordat la creació de la Comissió de Seguretat en la Circulació Ferroviària, Serveis Ferroviaris de Mallorca, ni la internalització de contractes en àrees sensibles de seguretat.
Te ha hecho manifiesto dos cuestiones. Por una parte, lo que nosotros denunciábamos no estaba infundado, nos faltan muchos protocolos para el día a día, La empresa siempre será fuerte en que tiene planes de futuro e inversiones de futuro y tiene propósito de mejorar. Nosotros queremos que en el día a día se empiece a protocolizar el trabajo y se empiece a recoger las incidencias, porque la explotación cada vez va a más.
Les converses es reprendran dimarts amb l'objectiu de continuar avançant en les mesures de seguretat ferroviària.
A Ciutadella avui es farà efectiu el canvi a la batllia. El socialista Llorenç Ferrer abandonarà el càrrec i serà substituït per Maria Jesús Begur, del PSM.
Un relleu que es va acordar entre les dues formacions i Gent per Ciutadella en la moció de censura per fer fora el PP al capdavant del consistori. Juan Amari Pons, del Partit Popular, qui va ser objectiu de la moció, també ha decidit presentar la seva candidatura. Tant ella com Begur disposaran d'uns minuts per defensar el seu projecte.
I el Partit Popular de Palma decidirà el pròxim 14 de març qui ha de liderar el partit. Ho farà en un congrés on es podran presentar totes aquelles persones que faci més d'un any que estan afiliats a la formació. Jaime Martínez és, de moment, l'únic candidat que es presenta al càrrec. Escoltam el secretari general del partit, Javier Bonat.
No es un punto y aparte, es una oportunidad para reforzar este proyecto, para fortalecer nuestras juntas de distrito, para actualizar nuestras líneas de actuación y para seguir siendo un partido cercano, útil y comprometido con el interés general.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
En clau educativa, el 15% dels adolescents de les Balears deixen els seus estudis, mentre que Europa marca com a objectiu que el 2030 la taxa d'abandonament no passi del 9%. Per revertir aquesta situació, desenes d'experts s'han reunit aquest divendres a la Universitat de les Illes Balears per posar damunt la taula propostes i possibles solucions.
Segons expliquen alguns dels experts que han participat darrere l'abandonament escolar, hi ha diversos factors, sobretot la realitat social i econòmica de l'alumne. En el cas de les Balears, destaca, a més, l'economia turística, un mercat laboral fort, amb manca de mà d'obra poc formada, que sovint anima els joves a deixar els estudis abans. És la reflexió que fa la presidenta del Consell Escolar de les Balears, Pepita Costa.
Nosaltres coneixem les nostres illes, el nostre teixit productiu, bàsicament turisme, coneixem circumstàncies que de tots som conscients, és la manca de personal, i com tot aquest personal, quan abans arribi, abans trobarà una feina, una incorporació laboral. Això no havia estat sempre així. Tots coneixem èpoques pretèrites on realment trobar una feina implicava una dificultat. Avui en dia, inclús sense formació, es pot trobar feina.
I aquest divendres, l'alumnat de les Illes ha estat el protagonista del dia escolar de la no violència i la pau.
Que no hay que pelearse ni nada.
La pau, per això significa que nos tenim que respectar, aunque siguem diferents.
La paz es como una tranquilidad muy buena.
No hay que fer guerres y que si cadascú aporteix un porquet, aniria pau a tot el món.
Que la gente que no se pelee, que no haya barallas ni nada.
Més de 3.000 alumnes de 27 centres educatius de Mallorca es van concentrar ahir a l'estadi de Sant Moix a Palma per celebrar aquesta jornada educativa que coincidia amb l'assassinat de Gandhi, tot un símbol de la lluita pacífica, Carme Moreno.
A més d'aquest dia lúdic en què els nins i les nines han gaudit molt, les escoles prèviament han treballat els conceptes relacionats amb la pau i la guerra. Ho expliquen els mestres Diego Naranjo, del CEIP La Soledat, i Emili Artigues, del CEIP Son Oliva.
És un contingut que se treballa diàriament, perquè, clar, sempre entre nens és normal que hi hagi conflictes, s'ha d'ensenyar a resoldre el conflicte de forma no violenta.
I després intentam no suavitzar les classes, fer tutories i no promoure gens la violència dins l'aula. Intentam no jugar el màxim de temps que podem a les hores de tutoria i llegir, perquè la lectura fa que els nens siguin més pacífics i més tolerants.
Durant l'acte, els alumnes Maria Escobar i Amanda López, del CEIP Son Oliva, de Palma, han llegit un manifest en favor de la pau.
Els alumnes dels centres educatius de les Illes Balears manifestam: 1.
el nostre compromís amb la pau i la no violència i a fer-hi feina des del nostre entorn més proper.
La pau no vol dir que mai discutim, sinó que aprenem a parlar i a escoltar quan tenim un problema.
I com que la música i la pau van de la mà, un dels moments més àlgids ha estat l'actuació del grup menorquí Pèl de Gall.
Vas trossar meua terra i vol trossar meua gent del Mediterrani, del sol i del...
La presidenta del govern, Marga Proens, ha recordat que la pau és un valor fonamental i entre els conflictes existents n'ha destacat un, la guerra a Ucraïna.
Una guerra injusta aquí, a les portes d'Europa. Que nins i nines com vosaltres, que cada matí s'aixecaven per anar a escola, que preparaven els seus exàmens, que dinaven i sopaven amb son pare i sa mare. D'un dia per l'altre, varen començar a veure el seu país en guerra.
Inés Mas ha tancat l'acte amb la coneguda cançó Imagine de John Lennon, tot un símbol en favor de la pau.
Imagine there's no heaven.
I un altre dels símbols que representen la pau són els coloms. En l'acte s'han amollat 600 coloms missatgers.
No hell below us.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La gira dels 40 anys del grup Sopa de Cabra començarà els dies 15 i 16 de març a la Sala Razzmatazz de Barcelona, amb entrades ja exaurides, per cert, i passarà per Campos el dia 7 d'agost. És l'únic concert que per ara faran a les Illes. La gira celebrarà 4 dècades de carrera i sonaran cançons tan celebrades com l'Empordà, Camins, Si et quedes amb mi o el Far del Sud. Gerard Quintana, ànima i veu del grup, ha passat aquest divendres pels estudis d'IB3 Ràdio i ha explicat que el grup mai s'hauria pensat arribar on han arribat.
No haguéssim pensat mai que arribaríem a fer 40 anys. En cap moment ens haguéssim imaginat en aquells inicis que 40 anys després encara estaríem vigents o encara estaríem presents, encara les cançons haurien passat a formar part de la memòria de la gent més que de nosaltres. Molts dels nostres ídols no van passar dels 27. Aleshores, pensar que 40 anys després continuaríem fent música és bé, un privilegi, benvingut sigui i a gaudir-ho com el primer dia.
Que, per cert, arriba avui dissabte a Truí Teatre la Sinfonia dels Herois. És un concert solidari protagonitzat per la banda d'Origen, liderada pel doctor Andreu Gavarrós, cap del Servei de Neurocirurgia de l'Hospital de Bellvitge i que inclou també veus com la de Gerard Quintana.
El projecte neix de la iniciativa personal del mateix doctor Gavarrós, que va decidir compondre les cançons i implicar-hi pacients operats de tumors cerebrals, convertint les seves vivències en el nucli emocional de l'espectacle. El concert començarà avui a partir de les 8:30.
Encara tenim temps per un darrer punt cultural.
T'han tornat a liar, era necessari una mica de pari per posar-te a ballar. I segur que demà ens farem una risa, parlarem de la missa que hi vaig oficiar.
No se m'oblidarà.
Si vos agraden detalls, apuntau-vos la data. 18 d'abril, aquest serà el dia de l'únic concert que el grup català farà enguany a Mallorca. La seva actuació forma part del cartell del nou festival Pollença Fest, que tindrà lloc a Canes Carrinxo, a Pollença, on també està prevista la presència de Changuito.
A les 3 només quedàvem els dos i no ens faltava res més perquè amb tu tenia tot.
No se m'oblidarà. Tremenda xapa que ens vam menjar. Un remember al pis de
Nadal. Aquell moment que sona la nostra cançó. Oh, 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 oh. Tanta gent, no només tu i jo. Dos barques i un banyador. I el primer petó
que jo no m'esperava. Però al final ha passat una casualitat que era predestinada. I ens trobem pels racons els dos sols d'amagar. A la una, un petonet. A les dues, cal menys set. A les tres només quedàvem els dos i no ens faltava res més perquè amb tu tenia tot.
En fin,